Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. El Consell Comarcal del Priorat reduirà la plantilla de treballadors, una reducció de la qual se'n coneixerà la xifra exacta en el proper ple, que se celebrarà en dates pròximes i en el que s'haurien d'aprovar els pressupostos i el nou catàleg de llocs de treball. A l'hora de buscar causes, el Consell apunta retards en els cobraments de la Generalitat, disminució de les aportacions previstes per al 2012 i la seva incapacitat inherent a aquesta institució per generar ingressos. Aquestes causes tenen conseqüències, com dèiem, i el seu abast dependrà de com s'acabi aplicant aquest pla de reestructuració. Els treballadors demanen sortides dignes. A tot això no s'ha d'oblidar, i n'hem parlat en diverses ocasions, que entre altres qüestions encara no està gens clara ni quina serà la pròpia continuïtat d'institucions com aquesta arreu de Catalunya. Aquesta és una de les notícies destacades de la setmana, però n'hi ha més i les repassem en titulars. L'Ajuntament de Falset ha donat per finalitzada aquesta setmana la treva als infractors de trànsit, especialment en el que respecta a l'estacionament indegut dels vehicles en el nucli urbà. Les multes oscil·laran entre els 50 i els 200 euros. La Diputació de Tarragona defensa la seva raó de ser, argumentant el suport tècnic i econòmic als municipis, en particular als petits. El vicepresident Josep Maria Cruzet afirma que els alcaldes no tenen dubtes que la Diputació és necessària. Pimec es mostra partidària de la reforma laboral en una jornada informativa adreçada a empresaris de la comarca. Diuen que genera confiança i permet certa flexibilitat i que això és molt important per a les petites i mitjanes empreses en el moment actual. La denominació d'origen Montsant va augmentar les vendes en un 14% durant el 2011, el que significa un increment de 635.000 ampolles respecte al 2010. L'increment de vendes es va donar en tots els mercats, tant en el català com en el de la resta de l'Estat i a nivell internacional. En esports, el Falset no es pot permetre gaire més ensopegades si vol mantenir les aspiracions de l'ascens. El Cambrils és el repte d'aquest cap de setmana. En futbol sala, el Pradell rep el líder, l'Ascó, amb ganes de donar-se una alegria i escalar posicions a la taula. El Consell Comarcal del Priorat està immers en un procés de reestructuració que afectarà directament als seus treballadors, en el que suposarà una reducció de la plantilla. Tot i que públicament ni Consell ni treballadors han confirmat la xifra exacta, algunes fonts parlen de 8 empleats. El que sí que ha fet el Consell Comarcal del Priorat és apuntar les causes que els porten a plantejar la reducció del personal. Sentim el seu president, César López.
Les mesures de reestructuració que s'estudien són del tot necessàries per tal de garantir la prestació amb qualitat dels serveis a la comarca, que és la raó de ser d'aquesta institució. Darrere de les mesures hi ha una davallada dels ingressos provinents de les administracions superiors. Tothom sap que la Generalitat no paga, ells s'excusen en que de Madrid no els hi arriba, però bueno, aquí els finalistes som nosaltres, si nosaltres no ens arriba no podem pagar proveïdors, etc. A tall d'exemple, tan sols a la partida econòmica corresponent al Fons de Cooperació Local, que el Consell Comarcal rep periòdicament, o sigui, cada mes, pel seu sosteniment i que és bàsica pel seu funcionament, s'ha vist reduïda en més d'un 20%.
El president del Consell Comarcal del Priorat afirma que avui per avui estan pendents de cobrar més d'un milió d'euros i que les previsions pressupostàries d'enguany van a la baixa.
Des del mes de novembre, que no ens ha arribat ni 5. O sigui, novembre, desembre, gener, febrer, març, són 6 mesos pràcticament que no els hem cobrat. Les previsions pressupostàries per al present exercici econòmic són encara pitjor i deixen encara menys marge de maniobra en una administració local que no té capacitat de generar ingressos propis. Tot això, la gent pot comprendre que aquesta reorganització s'ha de fer i esperem el pròxim ple per poder ja dir a veure quin tipus de reorganització, el catàleg de treballadors, com quedarà, etc.
Per la seva part, els treballadors desitjaven que aquest procés de reestructuració no es fes mitjançant l'amortització de places, ja que això implicaria que les persones afectades no tinguessin dret a indemnització. Doncs bé, aquest és precisament l'escenari que se'ls ha plantejat. Sentim Eduard Cobó, representant dels treballadors del Consell.
Hem tingut una reunió amb el Consell Comarcal per mirar de trobar una sortida digna als treballadors I per desgràcia hem trobat que els assessors del Consell ens comuniquen que l'única solució viable és la de les amortitzacions dels llocs de treball, i això doncs, bueno, no hem acabat d'entendre, perquè clar, altres administracions han pogut arribar a trobar un consens en base als seus assessors. A partir d'aquí estem esperant, doncs, bueno, el calendari de comunicats, i decidirem vers el que es comuniquin doncs, quines accions a prendre posteriorment.
Davant d'aquest escenari plantejat pel Consell Comarcal del Priorat, els treballadors ja els haurien fet arribar propostes alternatives que han estat desestimades.
Quan es van comunicar el que anaven a fer, que eren els acomiadaments amb amortitzacions degut a la reestructuració, van plantejar una possible sortida digna dels treballadors amb un mínim d'indemnització, i una possible solució van plantejar que podria ser un ERE. El Consell Comarcal ha fet les seves gestions i s'ha assessorat amb els seus assessors de Diputació, i ens hem trobat de que, bueno, que no es recomanen per les possibles repercussions i responsabilitats que poguessin obtindre el Consell Comarcal. També és veritat que els hem plantejat la possibilitat d'una borsa de treball per poder recuperar els jocs, i que també els hem comunicat de que, clar, que les amortitzacions impliquen la pèrdua d'aquests jocs de treball, cosa que amb un ERE doncs, podríem recuperar aquestes posicions i aquests jocs de treball.
Vistes totes dues parts, Consell Comarcal i treballadors, a partir d'ara queda esperar els passos que marqui el calendari de tot aquest procés de reestructuració, calendari que es podria conèixer el proper dimarts. Aquest dimecres 15 de març era el dia fixat per l'Ajuntament de Falset per posar-se seriós i començar a sancionar els infractors de trànsit. Com ja us vam comentar fa una setmana, el període d'avisos finalitzava, com dèiem, aquest 15 de març, i ara ja es passa directament a les multes, especialment als que incompleixen les normes en el que respecta a l'estacionament dels vehicles en el nucli urbà. Segons l'Ajuntament de Falset, les multes, que van dels 50 als 200 euros, no tenen afany recaptatori sinó dissuasori. Pretenen conscienciar els conductors sobre la necessitat d'ordenar el trànsit i la circulació dels vehicles per nucli urbà. Recordem que deia el regidor de Participació Ciutadana, Josep Lluís Miró, tot just fa uns dies.
Podem usar perfectament els pàrquings que ens estem gastant. A l'any el consistori s'està gastant bastants diners, i podem usar-los en 5 minuts, podem ser a qualsevol pàrquing a qualsevol punt del poble. Una altra cosa és que podem usar una zona de càrrega-descàrrega molt puntual a qualsevol lloc ja habilitat, però per norma, aparcar allí on es doni la gana amb el parc automobilístic que tenim avui per avui, doncs és una cosa que ens fa pensar, i els veïns no us ho han anat comentant.
La despesa del consistori en aparcaments municipals, a la que referia Josep Lluís Miró, és d'uns 20.000 euros anuals. En el debat sobre el paper que juguen algunes administracions públiques i sobre si són necessàries o no, Consells Comarcals i Diputacions estan en el centre de mira, tant de polítics com de ciutadans. Sobre el rol del Consell Comarcal ja n'hem parlat en diverses ocasions, i avui volíem conèixer com justifica la seva existència l'altra gran administració territorial, la Diputació de Tarragona. Sentim el seu vicepresident, Josep Maria Cruzet, que creu que els ajuntaments no posen en dubte la seva necessitat.
Malauradament, les diputacions, la dificultat que tenen és que els serveis que presten no són, en bona part d'ells, directament els ciutadans, perquè si no els mateixos ciutadans serien molt coneixedors de la falta que fa aquesta institució en el territori. Nosaltres fem un esforç molt important prestant serveis i ajudant els ajuntaments, i que aquests són els que permeten derivar els recursos cap als ciutadans. Si féssim una consulta i preguntéssim en cadascun dels alcaldes de l'àrea d'influència de la Diputació de Tarragona si ells creuen que la Diputació ha de ser-hi o no ha de ser-hi, us asseguro que per unanimitat, independentment del color polític, hi sortiria per unanimitat que la Diputació no pot deixar de ser-hi.
Cruzet defensa que, a banda de la prestació de serveis als municipis, hi ha una altra consideració que cal tenir molt present: les transferències de diners i ajuts econòmics que s'hi destinen.
Com més petit és el municipi, encara més evident és. Tots els alcaldes veuen que la Diputació de Tarragona, si no fos per la Diputació de Tarragona, els seus ajuntaments es trobarien en una situació molt diferent de les que es troben fins ara. Algunes xifres, per exemple, cada any la Diputació envia directament als ajuntaments recursos econòmics, però estem parlant de molts diners que des d'aquesta institució es fan arribar als ajuntaments per tal que aquests puguin seguir donant els serveis bàsics en els moments difícils. Per això sí que és important que tothom sigui coneixedor que, malgrat no treballem directament pels ciutadans, estem fent una feina fonamental pel territori.
Pel que fa a aquests ajuts dels que parla el vicepresident de la Diputació de Tarragona, Josep Maria Cruzet, recordem que fa un parell de setmanes us informàvem que els pobles del Priorat rebran 1 milió d'euros en total en concepte del Pla d'Acció Municipal, el PAM, per al 2012. Donada la situació de crisi econòmica i financera que ha generat una caiguda de l'activitat productiva i la destrucció de llocs de treball, Pimec veu amb bons ulls la recent aprovada reforma laboral. En una jornada adreçada a empresaris del Priorat, es va apuntar que la reforma va en la bona direcció per a les PIME, ja que genera confiança i permet una flexibilitat molt acord a les seves necessitats. Sentim Jana Callís, directora de Relacions Laborals de Pimec.
Aquesta és precisament una reforma laboral per a les PIMES, perquè la idea de la reforma precisament és introduir tota una sèrie de novetats en la legislació que van encaminades a permetre una major flexibilitat interna, de manera que les pimes es puguin organitzar millor i es puguin adaptar millor a les circumstàncies del moment. L'altra reforma es va quedar molt curta en aquest sentit, perquè sí que parlava de flexibilitat interna, però ho deixava en mans de la negociació col·lectiva, de manera que no es garantitzava en cap cas que es posessin en pràctica de manera real aquestes mesures. I per altra banda, una de les coses que té aquesta reforma que millora l'anterior és el tema de la possibilitat del despenjament de diverses matèries, no només salarial, del conveni col·lectiu, que això també dona molt de joc a les petites empreses.
El fet és que els sindicats consideren que on es diu flexibilitat s'està parlant de facilitat, sobretot en el que respecta a acomiadaments i, en conclusió, en pèrdua de drets dels treballadors. Davant d'aquesta postura, Pimec afirmen que aquesta visió és simplista.
Els sindicats el que fan és una lectura molt simple del que és la reforma i la interpreten com senzillament una retallada de drets, i en canvi el que no miren és realment quin és l'efecte a llarg termini d'aquesta reforma, és a dir, quin és l'objectiu, que precisament és facilitar que les empreses puguin ser competitives de manera que en el llarg termini puguin tornar a crear ocupació.
La jornada sobre reforma laboral organitzada per Pimec i que va tenir lloc dilluns és la segona adreçada a empresaris i emprenedors del Priorat. La primera es va centrar en l'accés al finançament per part de les PIME. Seguim parlant de món laboral, canviant de comarca, el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha posat en marxa un dispositiu d'inserció laboral per a col·lectius especials a la Ribera d'Ebre. Aquest dispositiu parteix de la realitat dels canvis al mercat de treball, que obliguen a repensar aquests mecanismes d'inserció. En aquest sentit, el dispositiu fa de pont entre els col·lectius que tenen dificultats especials d'accés a feina, principalment dones, joves i aturats majors de 45 anys, i les empreses de la comarca. Es tracta, doncs, d'una proposta innovadora, ja que integra de manera complementària els processos d'intermediació laboral i de suport a les persones, i per fer-ho s'articulen les necessitats dels col·lectius i també les necessitats d'aquestes empreses. El dispositiu també ofereix a les empreses un servei d'assessorament per definir necessitats i realitzar processos de preselecció basats en perfils competencials. A més, el dispositiu facilita l'ús de les noves tecnologies per combatre la fractura digital i facilitar la recerca de feina. La denominació d'origen Montsant va augmentar les vendes en un 14% durant el 2011, el que significa un increment de 635.000 ampolles respecte al 2010. Amb un global de 5.200.000 ampolles venudes, les xifres del 2011 constaten la recuperació iniciada durant el 2010, després d'un 2009 en el que es va experimentar una frenada en la comercialització de vi. El mercat exterior, amb Alemanya, Estats Units, França i Suïssa al capdavant, continua acaparant bona part de les vendes, prop de dues terceres parts. Del restant, un 28% es destina a Catalunya. Sentim el president de la Déu Montsant, Jaume Domènech.
Aquest és un mercat que també s'hi ha fet molta promoció durant aquest any 2011 per part del Consell Regulador. Entenem que és un mercat que l'hem d'obrir més, s'està madurant cada dia més, i això és important. És important que el mercat català cada vegada més s'obri més receptiu al producte de casa, i sobretot en aquest cas al producte de Montsant, i això ho estem constatant amb totes les promocions que s'estan fent, les cates, les fires. Van fer la Fira de Barcelona al Mercat de Santa Caterina, que va anar molt bé, la gent va ser molt receptiva, va conèixer el producte, va conèixer el que era Montsant, amb tots els seus cellers, tot el seu actiu important, no?
Davant d'aquestes bones dades de vendes, el president de l'ADO felicita els cellers per l'esforç que estan duent a terme en uns moments complicats. Aquest esforç també s'ha evidenciat en el mercat estatal, un dels més competits, on l'increment de vendes respecte al 2010 ha estat del 28%. Avui per avui, el mercat estatal suposa un 10% de les vendes de l'ADO.
És un mercat difícil, el mercat espanyol, vull dir, aquí diferenciem entre el mercat català i el mercat de la resta d'Espanya, no? Vull dir, bueno, per molts motius, entre altres motius, doncs, bueno, que totes les províncies avui tenen una de o vàries, no? I per tant, bueno, tots són molt receptius del seu producte i per tant costa poder d'allò. A veure, aquest augment bàsicament s'ha centralitzat a Madrid, que és una ciutat molt més cosmopolita, molt més oberta, que ve gent de tot arreu, i és bàsicament on s'ha centrat aquest augment de la venda.
Les dades de comercialització del 2011 a la DEO Montsant també revelen augments tímids en mercats que són força interessants per al sector, com és el cas del Brasil o la Xina. Seguim parlant de vi de la DEO Montsant i de reconeixements, perquè dos vins de la gamma més emblemàtica de la cooperativa Falset Marsal, Etim, han estat guardonats al certamen Berliner Wein Trophy, un dels més importants d'Alemanya i a nivell internacional. L'Etim Esparvet 2006 i l'Etim Negre 2009 han obtingut una medalla d'or, un fet que per a la cooperativa suposa el reconeixement a la trajectòria, a l'esforç col·lectiu i a l'altíssima qualitat del producte que elaboren. En el concurs internacional de Berlín, que se celebra des del 1994 i que compta amb la col·laboració de l'Organització Internacional de la Vinya i del Vi, hi van competir més de 5.700 referències procedents de 31 països d'arreu del món. Canviem de sector, anem a l'olivera, perquè Unió de Pagesos considera que la línia d'ajuts que ha articulat Agricultura per tal de pal·liar els efectes de la sequera d'aquesta campanya no serà útil. A banda d'això, Unió de Pagesos considera que Agricultura podia aprovat una mesura eficaç si hagués escoltat prèviament el sector, i per això la causa del malestar és major. Agricultura no va contestar cap de les cartes enviades al conseller i al director general de Desenvolupament Rural, en les quals se'ls demanaven reunions bilaterals per concertar mesures necessàries per a la pagesia de l'olivera. Segons el sindicat, fins i tot en la darrera taula sectorial agrària de l'oli, celebrada el passat 14 de febrer, el departament no va voler tractar un punt de l'ordre del dia que portava per títol previsió de les actuacions arran de la davallada de producció. Entre altres qüestions, Unió de Pagesos considera que no hi ha cap seguretat que els pagesos professionals de l'oliva puguin arribar a tenir els dos punts de bonificació dels interessos aprovats per Agricultura, ja que en cas de manca de disponibilitat pressupostària no hi ha un criteri per prioritzar. D'altra banda, Unió de Pagesos ha demanat aquesta setmana al Departament d'Agricultura que actuï per tal que la Llotja de Reus compleixi els seus propis reglaments interns, les normes referents als mercats en origen i estableixi els preus de forma transparent. Recordem que el sindicat ja va presentar una denúncia contra els operadors de la Junta de Preus de la Llotja de Reus, una denúncia que es va presentar davant l'Agència Catalana de la Competència. S'argumentava conducta prohibida a l'hora de fixar preus concertats, amb l'avellana com a punt més discordant. El Camp de Tarragona és la regió sanitària que acumula més pacients a urgències. El total anual de 605 urgències ateses per cada 1.000 habitants supera amb escreix la mitjana catalana, que és d'uns 400 casos. Donat que és la zona amb major casos tractats a urgències, el nou Pla Territorial de Salut es fixa el repte de reduir-los i que el 75% de les persones que s'adrecin a urgències ja hagin passat abans per algun altre servei assistencial, com ara el metge de capçalera. Un any més i coincidint amb l'inici dels cursos de català per a adults que ofereix el Servei Comarcal de Català del Priorat, es prepara el Voluntariat per la Llengua, un programa que consisteix en la formació de parelles lingüístiques, de manera que una persona que parla en català habitualment destina una part del seu temps, habitualment una hora a la setmana durant 10 setmanes, a conversar en aquesta llengua amb una altra que l'està adoptant. Fer noves amistats, enriquir-se culturalment, neutralitzar l'actitud de molts ciutadans que renuncien a parlar català amb persones no catalanoparlants però que l'entenen i perdre la vergonya a usar aquesta llengua són els pilars que sustenten un programa que impulsa l'ús del català com a llengua de cohesió social. Les persones que estiguin interessades a participar-hi com a voluntàries o com a aprenents i les entitats i establiments que s'hi vulguin adherir han d'adreçar-se al Servei Comarcal de Català del Priorat.
Els esports.
Comencem a repassar l'actualitat esportiva. Joan Jarque, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem ja a repassar com es presenta el cap de setmana. Revàlida per al Falset, aquesta tarda al Nou Domènec Aragonès. Rebrà el Cambrils United, després de 3 jornades sense conèixer la victòria. Aquest bagatge suposa la pitjor ratxa del Falset des de l'inici de la Lliga, que va haver d'esperar a la quarta jornada per assolir el primer triomf. Com dèiem, el Falset no guanya, i a l'últim partit no va passar l'empat a 2 al camp del Marina Cambrils. Avui rep l'altre equip de la ciutat del Baix Camp, el Cambrils United, que és novè, no serà un partit fàcil per al Falset, ja que el seu rival treu més punts a domicili que a casa. A més, cal recordar que la primera volta els de Gerard Font van caure golejats per 4-0. Veurem què passa avui a les 5 de la tarda al nou Domènec Aragonès. La qüestió és que el Falset no es pot permetre més ensopegades si vol seguir lluitant per un liderat i un ascens que ara té a 4 punts. Després de la victòria de fa dues setmanes per 2-0 contra el Vimbodí, el Porrera va tornar a la realitat al camp de l'Alcover. Es va endur un 7 en blanc, 6-0. El resultat no els mou de l'avant per l'últim lloc de la classificació, tot i que perden avantatge respecte als rivals per la cua. Ara com ara està només a 3 punts del farolet vermell, l'Internacional de Reus, i un punt per sobre de la Riba, que és penúltim. Els porrerans juguen demà a les 4 de la tarda, a les Borges del Camp. S'enfronten al segon classificat, un equip que ho ha guanyat pràcticament tot a casa. A fora, en el partit de la primera volta, les Borges ja va guanyar el Porrera, en aquella ocasió 1-5. En futbol sala, el Pradell rep demà diumenge a 11:45 a l'Escó, el líder de la preferent catalana. Els pradellencs arriben a aquest partit instal·lats a la novena posició del grup 6è, amb 27 punts. Ho fan amb els ànims que pressuposa haver guanyat a domicili un rival directe com el Nàstic, per 2-3. En aquest sentit, el Pradell, que mira més cap amunt que cap avall, té aquest cap de setmana l'oportunitat de donar-se una altra injecció de moral. No serà fàcil, ja que recordem, l'Escó és el líder, i a la primera volta ja li va endossar un contundent 6-2. Aquest emocionant partit de futbol sala entre el Pradell i l'Escó serà diumenge i a 11:45. I dues divisions per sota, aquest cap de setmana s'atura la competició, que no es reprèn fins d'aquí a 7 dies. El passat cap de setmana només va jugar el Marçà, que va perdre la segona plaça després de caure derrotat a la pista del Riba-Roja, per un ajustat 5-4. La propera jornada, el cap de setmana del 24 i 25 de març, serà l'última d'aquesta lliga regular. Es clourà amb el derbi Marçà-Capçanes i amb un Poblet a Riba-Roja. L'únic que s'hi jugarà alguna cosa serà el Marçà, l'opció de recuperar el segon lloc. Passi el que passi, el Capçanes acabarà quart i el Poblet a setè, és a dir, últim del grup setè de la segona divisió de futbol sala. I acabem els esports amb judo, amb els excel·lents resultats obtinguts pel Club Priorat Tortosa Atlètic en el Campionat de Catalunya Infantil i Cadet celebrat a l'Hospitalet de l'Infant el passat cap de setmana. Es van endur dos primers llocs de Cristòfol Dauden i Carla Montañez, tres segons d'Aleix Borrell, Marc Castellà i Ariadna Escolà, i dos tercers de Frank López i Jordi Borrell. Doncs felicitant aquests judoques, posem el punt final als esports. Tornem d'aquí a 7 dies. Fins llavors, passem molt bon cap de setmana.
El temps. I després dels esports, la previsió meteorològica que ens arriba de la mà de l'Enric Massip.
La setmana que acabem, ja des de fa uns quants dies, s'ha caracteritzat per la monotonia meteorològica, amb un ambient autènticament primaveral, amb temperatures bastant superiors a les normals, i en definitiva sense res transcendent d'ell, llevat dos d'aquestes temperatures que han dit que han estat relativament altes. Pel cap de setmana, aquest que és, estem ja, la situació té tendència doncs, a iniciar un canvi. Un canvi que ens portarà l'entrada de sistemes frontals, de caire càlid i caire fred, i això farà que la situació sigui ben diferent de la que hem tingut fins ara. Tindrem un temps variable, per demà s'esperen hi ha núvols amb la possibilitat d'alguna pluja, i aquesta situació s'anirà accentuant així com vagin avançant els primers dies de la setmana vinent, amb possibilitat d'alguns ruixats ja, girada del vents cap al nord i baixada de les temperatures. En definitiva, deixem una situació monòtona aquí estancada i anticiclònica, però per una altra en què les borrasques i les perturbacions atlàntiques ens portaran algunes pluges i faran baixar les temperatures. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1694, una important nevada afectava la ciutat de Còrdoba, una nevada que es torna a repetir el dia 18.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I amb la previsió del temps i les efemèrides, posem el punt final a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Us recordem que a partir de dimarts i fins divendres torna l'actualitat amb els butlletins. També ens trobareu d'aquí a 7 dies a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset amb el recull de notícies que ens hauran deixat tots aquests dies. També, sempre que vulgueu, ens trobareu a la nostra pàgina web radiofalset.fm i també a les xarxes socials de Facebook i Twitter. Us deixem ara amb l'hora del vermut i després amb el programa 100 anys fent vi. Dit això, jo, l'Alfonso Reig, que us ha acompanyat durant tota aquesta estona, m'acomiado. Gràcies per la vostra atenció i ens retrobem el proper dimarts.